I l'Associació de Masos de Torroella de Montgrí i l'Estartit i la Societat de Caçadors de Montgrí han presentat una exposició a la capella de Sant Antoni de Torroella, caçar a l'entorn del Montgrí, de la cacera a la subsistència a la gestió. Una mostra que es podrà visitar fins al proper 2 de gener. I per parlar-ne ens visiten el membre de l'Associació de Masos de Torroella i l'Estartit, el senyor Joan Serra, i també el president de la Societat de Caçadors Montgrí, el senyor Josep Miri Duran. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-los, esclar, què hi podrem trobar, no, en aquesta mostra que concretament es dedica a la cacera a l'entorn del Montgrí?
Bé, l'exposició és una exposició que és el resultat d'un treball de recerca que ha durat tot l'any, en el qual s'ha buscat informació sobre la història, sobre el que ha representat la cacera en l'entorn del Montgrí, és a dir, bàsicament el que són municipis de Torroella, Montgrí, Ullà, Bellcaire i l'Escala. Aquesta seria una primera entrega i també d'aquest treball de recerca també en altres entregues, com és un llibret que s'ha fet i tota una informació que al final quedarà al Museu de la Mediterrània, Can Quintana.
Esclar, estem parlant, no, d'aquesta cacera a l'entorn del Montgrí. Esclar, no ho sé com ha evolucionat, no? Entenc que és una mica el que podrem veure a la mostra, no?
Sí, jo a vegades dic que hem passat de caçar per devoció a caçar per obligació. Quan vaig començar a caçar, doncs sorties a caçar, no et plantejaves què anaves a fer, sorties a caçar, caçaves el màxim possible i ja està. Ara ens hem trobat que hi ha una sèrie d'animals que s'han convertit en plaga, com pot ser el porc senglar, que ens obliguen a caçar pràcticament tot l'any. El senglar es deixa normalment 3 mesos de repòs, però la resta de l'any no parem. I no parem en maneres de caçar tradicionals i en maneres de caçar més modernes, com pot ser l'ús de visors tèrmics, de sortir a caçar a la nit, coses que abans eren prohibides, ara ens els autoritzen per caçar el senglar.
Perquè, és clar, parlàvem, no, d'aquestes espècies, jo havia sentit el senglar, també el cabirol, que són espècies que últimament estan proliferant molt. Esclar, no sé com s'aconsegueix, no, gestionar aquesta caça tenint en compte la gran proliferació que hi ha hagut d'aquestes espècies durant els darrers anys.
El cabirol a la nostra zona no és problemàtic. Nosaltres tenim com a espècies problemàtiques el senglar, el tudó, l'ànec collverd, que es menja l'arròs quan el sembren, i en el massís del Montgrí també tenim que gestionar la cabra salvatge, que és una nouvinguda, que es va escapar fa uns anys del parc de Sobrestany, i ara en aquests moments hi ha uns 500 exemplars a la muntanya, que és una població una mica més gran del que la muntanya pot admetre, i també l'han de gestionar.
I retornant una mica a les activitats, no, que van relacionades amb l'exposició, també s'hi farà una xerrada, no? Quin és el tema central i què s'hi treballarà, no? Quin és el convidat que tindrem en aquesta xerrada, no, per complementar una mica tota aquesta exposició?
Es parlarà de 2 espècies. Una és el becadell comú, que és una espècie aquàtica que es va prohibir la caça fa uns anys a la nostra zona. Només es podia caçar al delta de l'Ebre. Els caçadors vàrem queixar, hem començat a fer censos i hem començat a demostrar que n'hi ha més dels que l'administració es pensava, i ara ens els deixen caçar amb control, amb una sèrie de precintes i amb una sèrie de normes, però els podem caçar. I l'altra espècie de la que es parlarà en la trobada, xerrada aquesta, és les cabres salvatge, que és la nouvinguda del Montgrí i és l'estrella que hi ha en aquests moments al Montgrí. Aquesta xerrada la farà a la del Becadell en Dani Camacho, que és un biòleg de la Federació Catalana de Caça, i la cabra salvatge la farà a l'Albert Alemany, que és el sotsdirector general de caça de la Generalitat de Catalunya.
I parlàvem, no, de que aquesta mostra al final, no, és una mica un treball de recerca, un estudi. Esclar, a l'hora de documentar, no, tot aquest procés de cacera des dels inicis del Montgrí, no, i fins als temps actuals, no ho sé, Joan, Josep, com us heu organitzat una mica a l'hora de complementar tota aquesta informació i a l'hora, no, de buscar aquests referents per configurar aquesta mostra?
Joan, contestes tu?
Allà amb la recerca hi ha hagut una que és una... Amb la recerca hi ha hagut una part que ha sigut anar a consultar documents més o menys històrics, però la part més important ha sigut un recull oral, és a dir, parlar amb gent, bàsicament caçadors, que ens han explicat la seva experiència, que ens han explicat el que han fet, i a partir d'aquí hem anat doncs, entenent doncs, el que ha representat durant molts anys la cacera i el que representa...
Esclar, no? Parlàvem d'aquests testimonis, entenc que és important no? També fer aquest treball de parlar amb les diferents persones doncs que us han acompanyat al llarg del temps o persones que tenen aquesta experiència que molts cops avui dia no es pot recopilar. Esclar, entenc que també és una feina no? d'anar veient les diferents societats, les diferents entitats, els diferents caçadors que hi ha hagut al territori, sobretot d'aquesta banda de Torroella.
Sí. Per la gent que estem en els mars, o sigui, n'hi ha que són caçadors, n'hi ha que estan a fora la cacera i també n'hi ha que estan en contra, diguem-ne així. Ja hi ha una diversitat per nosaltres, ha sigut un treball a vegades no simple, però sí, el que sí que és veritat és que els que estem en el medi rural, que hem viscut amb els masos, els que tenim relació amb l'agricultura, els que tenim ja també una certa edat, que ja estan per sobre dels 60 anys, recordem que com eren petits els contactes que hi havia amb la fauna, la cacera era un acte habitual, s'utilitzava per menjar. Jo recordo, i de fet ho hem vist, doncs que com es havia de fer arròs i sortia la gent que vivien, per exemple, a Masies i anaven i caçaven el dia abans o caçaven un conill. Recordo, el meu pare, doncs recordo que amb ocells petits, que avui semblaria que ningú entendria, ens feien, jo diria, un petit paquet. És una cosa que no fa bastants anys era molt habitual i ara ha anat canviant. Llavors, una part de la recerca aquesta que hem fet és deixar constància una mica del que ha sigut, el que ha representat i on estem ara, que hi ha unes sensibilitats que són bastant diferents.
Clar, estem parlant d'aquestes sensibilitats. No sé si el paper del caçador s'ha anat transformant en els darrers anys, perquè parlàvem no, d'aquest respecte als animals, però ara aquest paper s'està tornant a transformar perquè, com dèiem, no, hi ha aquestes espècies, per exemple, els senglars, que amb l'entrada de, per exemple, els porquets vietnamites a l'entorn del bosc s'han reproduït, no, i aquesta reproducció és més accelerada del que hauria de ser. Esclar, no sé si el paper del caçador s'ha anat transformant en els darrers anys per tot això que diem, no? De que, per exemple, hi ha la proliferació d'espècies que al final suposen no? diversos perills o diversos aspectes a nosaltres com a societat. Clar, no sé si aquest paper del caçador s'ha anat transformant en els darrers anys o és simplement una sensació.
No, ens hem hagut de transformar, ens hem hagut d'adaptar als nous reptes que tenim. Per una banda, controlar una sèrie d'espècies i, per altra banda, mirar de potenciar unes altres que estaven en decliu. Quan jo vaig començar, jo porto 21 anys com a president de la Societat de Caçadors, gairebé, i quan jo vaig començar estàvem molt i molt baixos de perdiu roja en el Montgrí, en part per l'acció de la caça, però sobretot per els canvis que hi va haver a l'hàbitat. Nosaltres hem fet un pla de recuperació de la perdiu roja i avui som un dels llocs que hi ha perdiu roja salvatge de Catalunya. Hi ha molts llocs que si volen caçar alguna perdiu, si no la tiren i si no la deixen anar, no la poden caçar, i aquí nosaltres caçem perdiu totalment salvatge i sobretot portem una gestió que permet que l'any que ve hi torni a haver perdiu salvatge. Mai acabem amb totes les perdius, fem un control acabada la temporada i fem un control abans de començar la temporada per saber què tenim de perdiu i decidir el que podem caçar sense privar la muntanya de reproductores. O sigui, ens hem hagut d'adaptar en el nou temps de la caça.
Mm-hmm. Joan, no sé si volies afegir alguna cosa, eh?
Sí. Sí, jo també, per la gent que visca al medi rural i alguns que, diguem-ne, dels companys, inclús jo mateix, que tenim contacte amb l'agricultura i així, també hem de tenir en compte que l'evolució de les poblacions de les diferents espècies, diguem-ne, ha comportat que s'han produït, diguem-ne, desequilibris. Algunes espècies que tenen poblacions molt abundants, tan abundants que posen en perill o comprometen, per exemple, qüestions que poden ser importants en l'agricultura. És a dir, si volem una agricultura diversa, hi hagi biodiversitat cultivada, hi ha determinats cultius que s'han de poder fer i hem de mirar de què no pateixin massa danys, sinó els agricultors no els fan. I ara, per exemple, aquí podríem parlar, per exemple, dels danys que es poden fer, per exemple, els tudons. És a dir, la gestió, que a vegades vol dir controlar poblacions, és important també perquè es puguin desenvolupar altres activitats, en aquest cas parlar, per exemple, de l'agricultura. Hem parlat de l'agricultura. Probablement seria difícil una agricultura sense, diguem-ne, un control com hi ha hagut dels senglars, perquè els danys que s'han produït en camps, en cas de blat de moro, han sigut probablement prou alts com per comprometre, en alguns casos, inclús la viabilitat del cultiu.
Clar, a mi m'agradaria recordar que fins al 2 de gener podem visitar aquesta exposició a la capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí, però a més tenim aquesta xerrada que comentàvem, que no sé si podem recordar el dia que es farà. Joan, Josep, no sé si algun dels dos me la pot recordar.
El dia 14, sí. A les 6 de la tarda, hi ha la xerrada aquesta i està previst que duri una hora i mitja, màxim dues hores. I és una xerrada que és molt interessant d'assistir-hi perquè no es parla només de caça, sinó es parla de gestió i de la problemàtica que dona alguna població en el Montgrí i de com es fa la caça compatible amb les espècies.
Doncs deixem tot això apuntat el dia 14, aquesta xerrada, a més, per la gent que vulgui conèixer una mica més, no?, aquesta gestió de la caça que s'està fent en aquesta zona del Montgrí i també aquests referents històrics, poden visitar aquesta exposició, com dèiem, a la capella de Sant Antoni de Torroella fins al proper 2 de gener. Moltíssimes gràcies, Joan Serra, també Josep Miri Duran, per venir aquí al Supermatí, a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal per explicar-nos una mica més aquesta proposta que tenim ben a prop de casa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.